El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Si el món no s'atura, la música tampoc.
Jukebox.
Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana.
No! Encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de la FM i a Cugat.cat.
¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza! ¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza!
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, i això vol dir que és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui més que mai, perquè tenim aquí unes convidades que ens parlaran d'una cosa molt important, que és el que passa al voltant de la dansa. I el que passa al voltant de la dansa, precisament, el Dia Internacional de la Dansa, que és el dia 29, però aquí van començar a fer coses a partir del 23 i acabarem el dia 30 i continuarem. Però abans, avui no faré homilia. No em posis la música d'església, perquè no faré homilia, sinó que parlaré del missatge del Dia Internacional de la Dansa. Posa'm alguna música, no sé, el que vulguis, tu mateix. Sí? Posa'm alguna cosa que quedi al fons, que pugui dir aquesta cosa. Bé, el Dia Internacional de la Dansa es celebra el dia 29 d'abril des de que va ser establert el 1982 pel Comitè Internacional de la Dansa de l'Institut Internacional del Teatre, ITI. Aquesta data commemora el naixement de l'any 1727 de Jean-Georges Nobert, ballarí i mestre considerat el creador del ballet modern. Per alguns, per altres no. El missatge del Dia Internacional de la Dansa de l'any 2018 és múltiple, perquè, celebrant el 70è aniversari, aquest Institut Internacional ho ha creat convenient. Tenim, per Àfrica, Saïla Sanou, de Burkina Faso. Per Amèrica, Marianela Boan, de Cuba. Pels països àrabs, Georgette Jebara, del Líban. Per Àsia Pacífic, el Willy Tsao, de Hong Kong. I per Europa, el Ohad Nahain, d'Israel. L'Ohad Nahain, que és coreògraf, director artístic de Batshiva Dance Company i creador del moviment Gaga, diu... Ballar és estar en el moment precís. És escoltar les sensacions permetent que aquesta escolta es converteixi en l'essència de tots els sentiments, de totes les formes, de tots els continguts, però sense oblidar mai d'on venim. Quan em pregunten de què es tracta el meu treball, el primer que contesto és que es tracta de mi mateix, de com tots els elements conflueixen per crear la seva narrativa. Una narració de volum, de delicadesa, d'ús del poder exclusiu, de la recerca de moviment, organització i estructura. En riure-se'n de nosaltres mateixos, de la dinàmica, de l'exageració i de l'eufemisme, la connexió del plaer i de l'esforç, la sublimació de la bogeria, la passió i la fantasia de cada ballarí d'una manera clara. En el millor dels casos, la dansa pot ser sublim, inclús si està lluny de ser perfecta. Necessitem resistir al pensament conservador i convencional que té les seves arrels en gran part de l'educació i de la formació i substituir les antigues idees per noves i probablement millors. Sempre ens hem de recordar de ballar una miqueta tots els dies, però mai davant d'un mirall. Doncs saludem aquí a l'estudi a Gemma Navarra, directora de Fusió.
Hola, bon dia.
A la Laura López Osornio, que és la mestra de dansa de l'Escola Fusió.
Hola, bon dia.
I també a la Necane Morera, que és professora, teacher, diu la seva fulla.
La I, seva directora. I directora també.
I directora de l'Escola General GIAP. A veure, comencem, Necane. GIAP.
General GIAP.
Sí, General GIAP.
Sí.
Però què vol dir?
Bueno, esto es un... Hacemos referencia a un personaje que transmite unos valores de superación, esfuerzo, trabajo en equipo. Y por eso lo hemos cogido. O sea, es un nombre propio.
Ah, bien, bien. General Giap, vietnamita.
Exacto.
Vale, d'acord. Es que yo al principio llegí el nombre, no asociaba. General Giap. Sí. Baixet, pero de unidor.
Sí, sí.
Potent.
Sí, y estos valores es los que queremos transmitir a los chavales.
Molt potent. Molt bé. Doncs, bueno, amb les tres hem de parlar de la Festa de la Dansa. La Festa de la Dansa que a Sant Cugat està verdaderament llançada. Si no tinc, si he equivocat, vosaltres, General GIAP, és la primera vegada que col·laboreu, perquè fa relativament poc que esteu aquí.
Sí que és la primera vegada, aunque nuestros bailarines, mi compañero Albert Champi, que trabaja conmigo, es de aquí, de Sant Cugat, y ha bailado toda la vida. Entonces, como escuela, es la primera vez, nos estrenamos.
Bueno, hi ha un dia de la celebració d'aquesta setmana, bàsicament, de la dansa, que és que les escoles de Sant Cugat, del 23 al 27, tenen les portes obertes perquè la gent, una vegada es posi d'acord per anar-hi, pugui veure què és el que fan i pugui escollir si el que els seus fills pensen que volen fer, fills i filles, ho fan o no ho fan. Gemma, com ho veus, tu, això?
Ho veig ideal. De fet, això és un, pedagògicament, és molt habitual que pares i mares vagin a visitar les escoles on els seus fills poden fer una educació, no? Vull dir, a Sant Cugat es fan portes obertes a tota l'educació de primària, de secundària, i amb dansa ho veig un encert.
Hi ha un... en aquest moment podríem dir que hi ha una quantitat important d'escoles que es dediquin a la dansa, a les diferents danses?
De fet, aquesta mostra del Dia Internacional de la Dansa surt de manifest, es veu al Parc Ramon Barnils una multitud de públic, quantitat d'escoles de tots els estils diferents que pugui haver-hi de la dansa, i verdaderament la dansa té molt de pes a Sant Cugat del Vallès. Totes les arts, però la dansa, francament, en té molt de pes.
Això que estaves dient es farà el dissabte exacte, dia 28, a 6:15 de la tarda, a Parc Ramon Barnils, amb la participació, com dius, de moltes escoles.
Exactament.
I és un espectacle realment...
molt interessant de seguir-lo, perquè també no dura molt, potser són 3 hores...
Menys.
Sí. Qualsevol persona que tingui... A més, ho adequen molt bé, unes bones cadires, una bon grader, allà al Parc Ramon Barnils.
La Laura ha fet una cara i ha dit menys de seguida, com he dit, no. Ja està bé, que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do.
No, però ja podríem fer més, A mi m'agradaria per poder mostrar una mica més diferents estils, diferents... perquè cada escola, de moment, té 8 minuts per ensenyar una pincelada d'aquestes.
Si vols parlar en castellà, parla en castellà.
Bueno, puc parlar en català, una mica malament, però bueno, com surti.
Com surti, exactament.
Sí, però bueno, estaria bé perquè, per exemple, en nostra escola, o sigui, en Fusió, el problema és que, a més de dansa clàssica, se hace contemporáneo, se hace claqué, també se hace un poquito de hip-hop, están los que hacen country, claro, todo el mundo quiere participar en estos 8 minutos, es muy difícil. Entonces hacemos como un balance, un año salen los de clásico, este año que nosotros hacemos un espectáculo en el auditorio, le cedemos a los de claqué, a los de country, o sea que tenemos que ir así mezclando, ¿no?
Hem de dir, Gemma, que fem un espectacle que és al Parc, que es fa el dilluns dia 30 al Teatre Auditori.
Sí.
I que és dansa i música.
Exactament, perquè l'Escola Fusió és l'única a Sant Cugat que és multidisciplinar en aquest sentit. Tots els departaments artístics de l'escola s'han posat d'acord sota les ordres de la Laura López Osornio, que ha dissenyat la coreografia de l'espectacle del Parc, el guió, que ara us ho explicarà ella. Però clar, com participa tota l'escola? Doncs el departament de clàssic, amb la Gran Orquestra Simfònica, 50 joves actuant en directe per uns ballarins, que això és excepcional, no?, a nivell educatiu. Després també tenim un grup de música moderna, però una música moderna, que el departament de modern, fet amb cellos, és això que ara està més de moda de metàl·lica. De les peces de metàl·lica amb 4 cellos molt moderns. Després tenim un gran pianista que amb el gran Walseldorf que tenim a l'auditori farà unes actuacions en directe pels ballarins i, francament, estem tots implicats amb aquest espectacle i serà molt, molt maco.
A veure, Laura, aquí diu, jo llegeixo, diu, un espectacle de dansa on part de la música en directe, que és un format inusual. Viatjareu a través d'un conte que transcorre com un somni de l'albada fins al capvespre en un parc, amb diversos personatges.
Sí, exacte, perquè ens vam inspirar un dia en un parc amb el meu marit, que és actor, i llavors vam pensar, mira, que xulo fer un conte en un parc perquè pot sortir de tot. Llavors, amb aquest conte, ballaran els petits, que són animalets, nens al parc, passen de tot, les barrenderes, bueno, diferents personatges, fins a arribar al final a la nit, que a la nit ve el contemporani amb els éssers de la nit, i després acabem amb una coreografia de refugiats, que, bueno, que és una coreografia que ara acaba de, bueno, de tenir el segon premi en un concurs que s'organitza en Orbe, una coreografía también de tango que ha tenido el primer premio, el oro, en otro concurso que se acaban de presentar, que estas son las más grandes. Pero realmente es como entrar en lo que es el sentimiento, porque hay un relato en el parque en el cual se explica que uno va al parque y ve, pero a veces no acaba de ver realmente dentro de cada cosa que hay en el parque, observar los pájaros, observar los animalitos, ver una escultura que no es solo un trozo de piedra, sino que esa escultura está dibujada y creada y pensada y tiene un sentimiento, o ver unas barrenderas que de repente están barriendo pero su sueño es otro, o unos refugiados que no encuentran dónde cogerse.
O sigui, creo que ya es una visión prácticamente de la vida.
Exacta. O sigui, que és una visió.
Que aquest és el parc, però si no fos en el parc, potser seria igual.
Sí,
exacte. Necane, vosaltres teniu una especialitat, que és el que en diuen urban dance o street
dance. Danzas urbanas.
Street dance.
Sí, o danzas urbanas en castellano, que así todo el mundo lo entiende.
I exactament per què decidiu fer una concentració en un tipus determinat de dansa?
Bueno, aquí la verdad es que tengo que decir que la danza urbana está en auge, pero desde hace ya, te puedo decir, unos 10 años. Cada vez hay más niños, jóvenes, madres, padres, incluso abuelos que están bailando y hay mucha demanda. Y sí que es verdad que todavía, al ser algo relativamente joven, no hay mucha oferta de una calidad que sea notoria. O sea, nosotros nos dedicamos a la danza urbana hace casi 20 años que me dedico. Y la verdad es que hay carencia, así que...
Bueno, pues 20 años debía ser una criatura.
Casi,
¿eh?
Hombre, que ya tengo una edad, ¿eh?
Bueno.
Me conservo, pero tengo una edad.
Vale.
Entonces, claro, nos dedicamos a esto tanto, es tan intenso, o sea, puedes profundizar en tantos estilos dentro de la danza urbana que está bien que haya escuelas especializadas en ese estilo. Aunque tocamos el contemporáneo, pero muy moderno, muy moderno. También fusionado con la danza urbana.
Aquí hi ha un problema amb aquest tema de la dansa, que jo penso que vosaltres les tres podem entrar-hi, i és, tenim per una banda la dansa clàssica estricta amb la forma, estricta amb les maneres, inclús en segons quin punt rígida amb les seves maneres, i tenim una modificació que es comença a produir sobretot als Estats Units, parlaríem de l'Isadora Duncan, o parlaríem en el seu moment del Mercer Cunningham, etcètera, etcètera, que va fent una modificació. Arriba la Pina Boix i introdueix un element teatral, llavors hi ha un mix entre teatre i dansa, que no sabem on comença un i on comença l'altre, però hi ha una cosa segura, i és que les formes amb la dansa canvien. És a dir, el moviment no cal que s'acabi d'una forma determinada, el vestuari no cal que sigui estrictament un que ja representa cada un dels actors, dels ballarins o de les ballarines, en un moment determinat pot haver-hi una fusió de dos caràcters masculí i femení que no mantenen l'estructura inicial. Què passa amb això, Necane?
Bueno, nosotros la verdad es que tenemos, supongo que estamos en el 2.0, no sé si estamos en el 3.0, ya no sé dónde estamos, pero es lo más actual que tú puedas encontrar. O sea, hay libertad totalmente de tanto de físico como de manera de vestir, como música a escoger. No hay una pauta. O sea, es totalmente libre. Tú puedes hacer lo que quieres. Es algo muy, muy, muy abierto. O sea, totalmente moderno y esto, abierto a la persona, al pensamiento, a la religión, a lo que quiera expresar. Es totalmente libre.
Laura.
Bueno, yo aquí también creo que la danza ahora ha cambiado mucho. Yo, que vengo de la rama de la danza clásica, a nivel creo que de todas las artes, la que más ha evolucionado como conocimiento físico es la danza clásica. Y yo siempre digo, existe un solo bailarín. No es un bailarín de contemporáneo, uno de clásico, uno de... Cuando tú haces una formación, es como en música, que tú haces una formación de un pianista, tienes que pasar por los clásicos para poder tocar un jazz. Porque a veces vienen a preguntar, yo quiero hacer danza contemporánea. Entonces se explica, bueno, tú lo que tienes que hacer es formar un instrumento, porque un bailarín es un instrumento. Una vez este instrumento está formado, este instrumento hará contemporáneo estupendamente bien, hip hop, danza clásica o lo que quieras hacer con el instrumento. Que el problema en los bailarines es que nuestro instrumento es lo que no está formado en general. En cambio, en piano, en música, tú vas y tienes un piano afinado, enseñas el do, re, mi y sonará bien. En danza, la tendencia en danza clásica, sobre todo, es a enseñar el do, re, mi sin antes haber afinado el instrumento. Por lo cual yo creo que es una preparación física global para formar un bailarín global y a partir de ahí ese niño puede ser ese niño, porque se empieza jovencito, lo que él quiera. ¿Por qué? Porque tiene que ser un instrumento dúctil, que antiguamente en la danza clásica había unas estructuras de formas que, como no había conocimiento físico, se quedaba en una estructura exterior. Y ahora cada vez se trabaja a través de una estructura más interior.
Gemma.
No, interessantíssim, la conversa, les dues molt, molt potents. Sí, el que jo veig nosaltres des de la vessant educativa global que representa una escola de música, dansa, de tot, clar, hem de passar per totes les etapes. La Laura té tota la raó. Primer s'ha de formar una persona per dins, agafar un mínim coneixement de com moure aquell cos, però bueno, també ha de tenir la possibilitat de passar per tots els estils, verdaderament. Passar per una formació més creativa, que ara el que jo volia comentar és que ara la dansa, inicialment, als petits es fa d'una manera molt creativa, gens rígida.
No tots, val? Però sí, tens bueno, tota la raó.
És el que hauria de ser, perquè amb música és el que fem, no? Un partir de la creativitat dels nens per tirar endavant, no? I passar, en aquest cas, per la dansa, per tots els estils, clàssic, contemporani, hip-hop, més tradicional, més hobby, digues el que vulguis, i cadascú que sigui lliure de triar el que li agrada més, clar.
Aquestes diferències que es produeixen amb la dansa, que de fet podríem dir que es produeixen totes les arts, i per exemple de pintura, hauríem exactament el mateix, i hi ha una frase típica en pintura, no? Diu, això ho fa qualsevol. No? Davant d'una peça determinada, doncs diu, això el meu nen que té 4 anys també ho fa. I diu, bueno, perquè aquest senyor que ha fet això abans, doncs ha passat 20 anys treballant fins que ha arribat a aquest punt. Ja li agradarà més o no li agradarà, aquest és un altre tema, però no és respecte d'això. El que jo penso, si vosaltres tres que esteu molt, molt, bueno, que sou professionals, es manté encara aquesta dificultat amb què hi hagi tants nens com nenes a l'hora de fer dansa?
Sí, se mantiene.
Que canta, sí?
Sí, sí, sí. Y mira que es moderno lo que hacemos nosotros, cada vez hay más niños, pero no puedes equiparar, o sea, en una clase a lo mejor hay 20 niñas y 3 niños. Cuatro.
Hombre, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que la danza urbana es una de las opciones en las cuales ha ayudado a que los niños se introduzcan más en decir, bueno, pues yo puedo quizá bailar y no es, pero hay realmente todavía se mantiene. Nosotros tenemos la suerte, tenemos 6 niños, pero cuando llegan a una edad en la cual tienen que tomar una decisión, bueno, yo tengo un niño que vino tan claro, tan claro, tan claro, que pasó de todo lo que se le pudiera decir, de todo lo que se pudieran reír de él, y ahora es primer bailarín en Escocia. Pero es muy difícil este momento para los niños porque falta cultura de danza. Falta saber, yo he estado en Inglaterra mucho y había la misma cantidad de chicos que de chicas, pero esto sigue estando y es una pena.
Sí, l'Escola Fusió a prop farà 50 anys, que es diu aviat, i això ha passat sempre. Jo he fet moltes entrevistes personals amb pares i mares i arriba a aquest punt, se li riuen, la gent que... per desgràcia, xutar una pilota és el millor, sembla. I que se li riuen, i altres que els pares pateixen, no sigui que se'ns desviï l'orientació de la criatura, és una llàstima, eh?
Sí, sí,
i això és l'educació de la cultura dels ciutadans.
Però
no clar, tenen.
Tu dius, quan... tu acabes de dir que fa 50 anys que funciona l'escola,
sí.
I jo podria pensar que fa 50 anys doncs, tenim un tipus de societat que, diguéssim, no afavoria que els nens estiguessin, però no. Amb la suposada evolució social, moral, educativa, etcètera, etcètera, jo quedo...
Jo crec que a vegades és més els propis xicos, en mi caso, la majoria fan deportes. Entonces, si tu quieres hacer una actividad con tus amigos, porque los jóvenes normalmente quieren hacer actividades con sus amigos, a no ser que lo tengan muy claro, diga, no, aunque vaya solo, aunque haya 15 niñas y sea el único niño, yo quiero hacerlo, yo creo que más que se dejan arrastrar un poco por... pues el hábito, si todos mis amigos hacen deportes, pues venga, yo me voy a los deportes también. Y entonces ahí no se investiga, yo creo.
¿Y el cine no tiene mucha influencia? ¿Y la clásica de Billy Elliot?
Es poco, todavía es poco.
Yo pongo esta película, pero bueno, tampoco. Tampoco, tampoco. Entonces, algunos niños que han venido porque, bueno, porque realmente les apasiona bailar, y con el Billy Elliot, es una película que ayudó mucho al tema, y eso que Billy Elliot está hecha, bueno, es un niño inglés, o sea, sí, esto sucede, sí, en Inglaterra. Sí. Cuando en Inglaterra...
Pero en un aspecto sociológico determinado.
Exacto, porque es lo que iba a decir, que en Inglaterra tú dices, me han cogido el niño en la escuela del Royal Ballet, y es... Para todo el resto de niños, compañeros, es ¡oh, qué fantástico! Claro, aquí hubo un niñito también que yo, bueno, yo era su profesora, que también lo cogieron en el Royal Ballet, y te vas a ir a hacer danza, yeah. Es como aquello de decir, ¿bailar? Pero no, no.
Jo només tinc que dir una cosa més, que penso que això només es resoldrà des de l'educació a l'escola primària.
Evident.
Música i dansa és una assignatura pendent a tots els projectes educatius que es fan des de la Generalitat, des del Ministeri, de tot arreu, perquè és aquí, és perquè ja sabem que amb els pares poc tenim a fer, però és anar agafant de les arrels i anar entrant en aquesta educació, que ja ho trobin normal, fer esport, perquè bé es fa l'esport a l'escola d'una manera
I
molt
per
concreta.
I per a niños i niñas.
Exactament. Jo penso que la solució ha de venir per aquí.
Bueno, l'esport, en aquests moments hi ha moltes noies que estan fent esport i nens que estan fent esport, però la projecció en els mitjans, sobretot a la televisió, és mínima.
Sí.
Ara comença una mica, però una mica. Mm.
És el que anava a dir, que la televisió, bueno, se centra, la televisió és una part molt important d'aquesta cultura que es podria donar i passar i que fos una cosa normal, perquè jo sóc argentina i tu vas a l'Argentina i cada dos per tres tens un ballet o algú ballant. Llavors ja el ballet forma part de, bueno, d'un global, saps? Clar. Llavors, el nen balla, fantàstic, balla, per què? Perquè tu veus a la tele i el ballet és una cosa normal, ballet o dansa contemporània, el que sigui, no? Però, clar, no es veu.
Dansa. No se ve.
No se ve.
I tenim una ciutat potent en aquest sentit, no hi ha dubte, que hi hagi totes aquestes activitats durant pràcticament 10 dies, més les que continuaran, el Teatre Auditori, en aquest sentit, des del primer moment va crear el dia de la dansa. Amb altres arts tu coneixes perfectament, el teatre o la música, hem tingut un altre tipus d'activitat, de feina. Però llavors jo pregunto, una ciutat com aquesta, potent culturalment, potent econòmicament, com és que no es produeix més? Com és que no s'ha trencat més aquests límits que semblen reduïts a un tipus determinat de societat?
Yo creo que hace falta tiempo, que vamos avanzando, pero muy lentamente. Yo creo que es cuestión de tiempo. De hecho, a ver, en mi escuela cada vez vienen más niños, cada vez veo más, pero es lento, el proceso es muy lento. Yo creo que es cuestión de tiempo.
Hi ha un aspecte amb la música, amb el street dance, amb la música dansa urbana, música urbana, que a mi em sorprèn molt, i és que a l'origen, bàsicament, és un origen de proletariat, és un origen de segons quins barris, sobretot de Nova York, etc. I això va prenent un... És una música, és un tipus de dansa que rebutja una mica la dansa estrictament parlant, el sentit. I després va evolucionant de tal forma que ha arribat a aquest punt, com que
estem que estàvem ara...
Y entonces yo digo, ¿això pot evolucionar encara més amb aquesta línia?
Yo creo que sí. Además, avanza también los que practican la danza urbana, avanza, o sea, se hacen mayores, entienden que hay que hacer una investigación del cuerpo, una investigación de la música, una investigación en el arte en general, y los niños que aprenden ya tienen esos valores, y entonces ya no... Yo no tengo en clase nadie que rechace ningún estilo de música, ningún estilo de ropa, depende de qué cosa, ¿no? Pero la mente está mucho más abierta y yo creo que va evolucionando de una manera artísticamente muy interesante. O sea, ya no estamos encerrados solo en lo que era el hip hop como cultura urbana marginal, sino que ahora estamos en el arte ya.
Laura.
Sí. Bueno, es un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Que yo creo que es algo que llevará su tiempo, porque yo desde que llegué aquí con 13 años... Sigo esperando que evolucione, y bueno, va lento, y ha habido una evolución, y he de decir...
Però has vist una certa evolució, no?
Clar, he vist una evolució, per això dic, que des que he llegat aquí, que bueno, eran el año 75, hasta ahora ha habido una evolución muy grande. Y en San Cugat en concreto, o sea, yo creo que se está apoyando muchísimo esto a raíz de todo lo que está haciendo l'Auditori para bueno, promocionar i donar a conèixer la dansa.
L'Auditori fa 25 anys que es va inaugurar, farà el mes de setembre 25 anys, i des del primer moment, Gemma, o sigui, ha funcionat amb música molt per sobre dels percentatges normals de qualsevol teatre municipal.
Sí, 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 no, sí. Verdaderament està molt ben conduït aquest auditori, i en el món de la dansa s'hi aboquen plenament, perquè bàsicament...
Tot tipus de dansa.
Tot tipus de dansa, exactament, i de primera fila.
I accepten les propostes.
De primera fila, accepten propostes, vull dir que s'està fent un treball molt interessant dins
aquí,
del món de la dansa.
Aquí puedo decir que en nuestro mundo aún nos falta un poco más de plataforma, un poco más de difusión, porque sí que es verdad que vienen algunos, pero siempre son los mismos, y dentro de la danza urbana hay un abanico increíble que la gente todavía no conoce. O sea, todavía se tiene la idea muy antigua del chico que hace breakdance y está en el suelo, o las poses chico malo, chica mala, y esto ha avanzado pero enormemente. Podríamos estar en televisión, podríamos estar en cualquier sitio, uh-huh, y no estamos porque todavía no se conoce. Estamos ahí trabajando duramente, es normal, pero aún podríamos tener más difusión.
Sí, és un terreny que s'ha d'anar treballant, però segur que s'arribarà a fer, perquè ara aquí ja sabeu que ve el Béjar, que és de la primera fila internacional, també vindrà el Biarritz, oi? Hi ha un esforç en portar qualitat de la dansa a Sant Cugat del Vallès.
Seguint la línia aquesta que deia l'Anna Canya, jo puc dir que a Mirasol, que és el que en diríem el off Sant Cugat, per dir-ho d'alguna forma, doncs a Mirasol s'han intentat i hi ha vingut alguns grups, l'School Dance, per exemple, han vingut, han fet algun tipus de cosa, i jo penso que hi ha un problema claríssim, que és el de sempre, el teatre d'omplir. Ah.
Claro, esto es un problema.
I evidentment hi ha aquest intent d'anar posant segons quin tipus de cosa,
però sostenible,
exactament. Jo me recordo del principi, la tercera temporada, amb tres dies seguits de dansa, en tres companyies diferents que hi havia una mica de tot, i clar, la platea estava a mitges.
Claro.
Sí, aquest és un problema.
Però tornem a lo mateix.
Tornem a lo mateix.
El perro que
per què serà, Laura, que sempre tornem a lo mateix? Bueno, estic molt content que hàgiu vingut. Sí. Penso que hem fet una mica de repàs de les posicions diferents de diferents tipus de dansa, que és igual com els diferents tipus de persona, diferents tipus de creença, diferents tipus de religió, diferents tipus de tot.
Exacte.
En definitiva. Però si pot ser que convisquin.
Sí, exacte, sí.
Completament, totalment.
És important, perquè clar, si no, malament.
És el més important.
Què demanaries, Gemma, pensant en el... d'aquí un any?
El dia de la dansa.
No només el dia de la dansa, sinó en general.
En general.
Parlant de dansa, evidentment.
A veure, jo el dia de...
Suport?
Suport, home, clar, això per descomptat. Sempre falta suport. I mira que... tots els estaments oficials s'hi aboquen molt, fan tot el que poden, tenen uns pressupostos molt ajustats, però sempre falta suport. Sempre, perquè l'art és art. I és molt difícil de mantenir l'art, la veritat. Perquè les famílies poden, parlant d'educació, poden invertir en l'educació dels seus fills fins a un cert límit. No els hi demanis més, perquè no tot és difícil. Clar, aquí hi ha un suport institucional o l'art no es desenvolupa com hauria de ser.
Laura?
Bueno, penso una mica el mateix, no? Que és més suport en aquest aspecte d'aquí a l'any que ve, has dit tu, no?
Sí, vale. De moment.
Clar, més suport per poder fer encara més coses a nivell dansa. Nosaltres mateixos a l'escola ens quedem petits amb les sales, és molt difícil obrir una sala, és molt difícil tindre un espai perquè realment puguin treballar a nivell com si estiguessin al teatre. Jo demanaria això perquè era que és un torbellino, ja ho intenta.
La Laura està cenant a la gent perquè és un torbellino.
Sí.
Està quieta asseguda, ho puc assegurar.
Sí.
Així que, bueno, una mica això, no? I poquet a poquet més coneixement, més cultura.
Hombre, yo conciencia también en las familias, porque siempre es anecdótico. Ah, mi hija baila y es como, ah, mi hija baila. Allí hacen, ponen un escenario y bailan. Y realmente la labor pienso que no se tiene en cuenta. O sea, tu hija va al colegio y es serio y es formal y es educativo. Pero tu hija baila y es serio y es formal y es educativo. No nos subimos allí a pasar el rato.
O sea, totalmente de acuerdo.
Es algo que hacemos con amor, con cariño, con vocación, con dedicación. Y estamos educando a los chavales también. Le estamos enseñando valores y estamos ahí trabajando intensamente y de corazón. Entonces yo creo que cambiar un poco el paradigma, la manera de verlo y de decir, bueno, están expresándose artísticamente, están hablando desde el interior, pienso que hay que tenerlo más en cuenta desde las familias.
Sí, entonces, esperem que d'aquí un any, perquè ens veurem abans segurament, però sí, esperem que d'aquí un any alguna de les coses que s'han dit i s'han parlat es converteixin en realitat.
Puc dir una cosa només?
Molt curteta.
Sí, molt curteta. No, convidar tots els santcugatencs perquè aquest dia 28 d'abril fem quatre activitats molt importants a Fusió. A part del Dia Internacional de la Dansa, ens visita l'Elisabet Franc, una gran flautista internacional que tenim a Sant Cugat, que tenim 15 o 20 alumnes que s'han presentat a la seva classe magistral. Actuem amb un grup de modern al Mercantic, al Siglo, i a més fem un gran concert simfònic de Sant Jordi a la sala polivalent del Conservatori, tocant obres de Berlioz, Gade, bandes sonores, i és un cap de setmana molt, un pont molt musical, la Fusió, i amb dansa, amb el dia 30.
Doncs ja està dit. Gràcies a les tres per haver vingut i bon Dia Internacional de la Dansa.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Estem escoltant el bolero de Ravel i és així perquè al final, la tercera coreografia de Béjar Ballet de Lausanne, que actuarà el divendres, demà divendres i dissabte al Teatre Auditori, precisament bolero és l'última coreografia. L'obra d'un creador és un laberint on es pot perdre si per casualitat s'aventura dins aquesta màquina per remuntar el temps. Per tant, m'he deixat agafar de la mà i he embarcat cap a Citera amb Romeo i Julieta, aquesta parella que simbolitza l'amor, i la dansa en un viatge a la recerca del temps guanyat. Això deia en el seu moment Maurice Béjart. I a nosaltres tenim, espero, a l'altra banda del telèfon, l'Elisabet Ros. Elisabet Ros, bon dia.
Hola, bon dia.
Estic molt content que estiguis amb nosaltres, encara que sigui amb una distància curta en el territori, però no visual, no visual com m'agradaria. Bé, tenia molt interès en parlar amb tu, Elisabet, perquè tinc entès que, a part de que el bolero ja l'has fet,
sí,
doncs vas començar els teus estudis de dansa amb una persona molt vinculada a Sant Cugat, que és Pastora Martos.
Exactament, sí, sí.
Com va
ser
això?
Aquí vaig començar.
Com va ser?
Doncs, bueno, a mi sempre m'havia agradat ballar i sempre ballava per casa i li deia a la meva mare, jo vull ser ballarina, jo vull ser ballarina. I la vaig posar tan pesadeta que al final la meva mare, doncs, com jo vivia a Bellaterra. I llavors va trobar aquesta escola per una amiga i va ser una mica de casualitat, però vaig estar molt contenta d'estudiar amb la Pastora perquè va ser, per mi ha sigut una professora molt, molt important.
Sí, això va ser abans que entressis a l'Institut del Teatre de Barcelona.
Ah, exacte. Jo els primers passos de dansa els vaig fer aquí a Sant Cugat.
Al carrer del teatre, precisament.
Sí. Eh, sí, sí.
I després sí, sí, vas anar a l'Institut del Teatre de Barcelona i a partir d'aquí, segons tinc entès, vas estar en el Baler Royal de Baloni.
Sí, i després doncs, vaig marxar a Bèlgica 4 anys, després vaig estar al Ballet de Saragossa durant 6 anys i ara porto 22 anys a Béjar Ballet, Lausanne.
Molt bé. El bolero de Ravel, inicialment el Maurice Béjart el va crear el part solista per una dona, fins que sí, va arribar un punt en què va fer aquell canvi amb el, amb el recordat... que va ser un canvi important dintre del ballet mundial, no? O sigui, el que suposava, el tipus de canvi que suposava. I després ha continuat fent d'una manera alterna i no sé si tu aquest divendres i aquest dissabte el ballaràs.
Jo ballaré el divendres. El divendres doncs, la versió dona i el dissabte és la versió home.
Molt bé.
Perquè tenim la costum de sempre donar les dues versions.
Doncs jo et veuré a tu a la versió dona perquè demà hi seré.
Vale.
O sigui que em fa molta més il·lusió encara pensar en tot l'espectacle que presenta el Béjart Ballet, que és una cosa extraordinària. Si no m'equivoco, doncs aquí a Sant Cugat és ja la tercera vegada?
La segona.
Ah, sí, perquè l'anterior va ser el Liceu. Va haver un Liceu.
Exacte.
Sí, sí, és que vas veure el Liceu i ara no estava amb la idea de què era. Què diries?
No, aquí a Sant Cugat és la segona vegada.
La segona vegada.
La companyia.
Què diries de Béjart amb algú que no coneixés la seva influència, la seva força dintre del ballet mundial?
Doncs que és algú que va oferir un servei molt important a la dansa, perquè a part que m'agrada molt l'estil, perquè és molt, hi ha sempre molta emotivitat, és molt simbòlic, pot semblar que sigui senzill, però a vegades fer coses més senzilles és més difícil. Però el que trobo que va obrir, va portar la dansa a un públic molt més variat i no tan elitista, diguem. Va portar la dansa a un nivell més popular. Llavors nosaltres tenim un públic que és molt divers, molt de moltes edats diferents, moltes generacions diferents, moltes classes inclús socials diferents. I és això el que a mi penso que és el més important que ha fet el Maurice Béjart.
Perquè tu, com a ballarina, amb aquesta, diguéssim, carrera fins a arribar amb aquests últims 20 i pico d'anys amb el ballet Béjart, havies estat, per exemple, aquest que comentaves a Saragossa, que hi havia una visió diferent?
Sí, bueno, a Saragossa fèiem ballet, repertori clàssic, després fèiem també coses molt contemporànies. Era diferent. També és diferent treballar en una companyia on es fan molts estils diferents o treballar en una companyia on hi ha un coreògraf i que és com... vas com més... aprofunditzes més l'estil, no?
Perquè vosaltres aquí, en el cas del Béjart, no hi ha dubte de que hi ha les les 200, sembla que eren 250 coreografies, sí, que Cavari va fer, una cosa sí, extraordinària, i hi ha sempre aquesta recerca d'un aspecte eclèctic de la dansa, no? On hi hagi, es mantingui unes línies, diguéssim, clàssiques, però a vegada es vagi reforçant tota aquesta modificació que suposava la dansa contemporània, de perdre una certa rigidesa, podríem dir.
Sí, també amb el Maurice és una obertura també cultural per nosaltres mateixos, perquè ha fet ballets amb moltes músiques diferents, també hi ha, a vegades té un contingut religiós, o hi ha un vincle amb el teatre també, a vegades hem de parlar en l'escenari, depèn de quins ballets, hi ha també una part teatral que és molt important. Doncs és com molt, sí, molt complet artísticament.
Que tu, per exemple, has fet un que potser ha sigut el que t'ha donat, a part del bolero, més projecció, que és el Brel e Bàrbara.
Sí, sí, sí.
I que partim de dos cantants, de dos persones que en el fons no estaven vinculades a la dansa, però que en canvi doncs, ell va aconseguir fer un tipus de ballet que reunia perfectament la música de tots dos.
Exacte, exacte. I a mi, per exemple, jo no coneixia la Bàrbara, la cantant, i em va fer conèixer la Bàrbara i bueno, em va ensenyar alguna cosa nou.
Algo extraordinari, per altra part, eh? Perquè jo penso que tant en Jacques Brel com a Bàrbara van ser...
Els dos són magnífics, sí.
Una projecció i una profunditat dintre del...
Una emotivitat, sí.
Exactament, dintre d'això. Tu creus que tenim un problema amb la dansa en general? Saps que ara s'està fent aquesta, a part del Dia Internacional, el dia 29,
sí,
s'està fent aquesta setmana de dansa a Sant Cugat, on hi ha moltíssimes escoles. Abans aquí hem parlat amb persones que estan vinculades a les escoles. Tu creus que és possible que arribi un punt en què no hi hagi aquesta dualitat entre home i dona a l'hora de la dansa i que efectivament molts més homes es dediquin a la dansa d'una forma professional i sembla que es trenquin segons quin tipus d'esquemes?
Espero que sí, vaja, perquè la dansa és algo que et pot aportar molt també a la teva vida personal. Bueno, per mi, clar, per mi és fàcil dir-ho perquè és el meu ofici, no? Però jo crec que tothom... La dansa és una de les coses més naturals per l'home. Tots els nens, quan són petits, quan senten música, què fan? Ballen.
Vaja.
Ningú els ha ensenyat. És algo genèticament que tenim les persones, no? I espero que es puguin trencar barreres perquè tothom pugui gaudir i aprofitar d'aquest art tan magnífic.
Perquè resulta una mica curiós veure com hi ha una certa evolució de tipus sociològic en els diferents països, no? Sobretot europeus i Nord-Amèrica, el Canadà, etc. I en canvi, doncs, sempre es produeix aquesta espècie de dificultat en un moment determinat, no? A partir de, diguéssim, de 12 o 13 anys, on el nen queda com fora de lloc, no? És curiós per no dir una altra cosa.
Bueno, nosaltres, justament, la companyia del Maurice, la fama que té és de ser una companyia més aviat masculina.
Sí, és veritat, tens raó.
Perquè hi ha més homes que dones a la companyia.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
I ell sempre ha sigut molt conegut per fer moviments de massa, diguem, amb masculins.
O sigui, va trencar molt aquest esquema inicial,
exacte,
no? És veritat, tens raó, no? Tens raó, veus? No
hi havia... Però és veritat que per les dones també hi ha molts papers, o sigui, que no és que si que nosaltres estiguem...
marginades,
costat, no? Sí, no estem marginades, però és veritat que ell ha estat conegut per això, pels moviments de grup masculins.
Amb el programa que presenteu hi ha tres coreografies, com deia abans, l'última que es faria seria el bolero, que en aquest cas ja has comentat que tu ho faràs el divendres i un masculí el dissabte, i s'inicia amb el Tombés de la Dania Polí, que és del gir romano, la coreografia.
Sí.
Quin tipus de coreografia podries avançar?
Doncs és ell té un
com un, com es diu això, un llenguatge coreogràfic diferent del Maurice, és més contemporani. I és un ballet més aviat femení, perquè és un grup de 10 ballarines i només hi ha un home. I és un ballet...
amb música molt diversa, veig.
Sí, té música... Hi ha un quartet de Schubert, i després és música... com es diu això? Creada especialment, amb uns músics que ell té la costum de treballar, que li fan les músiques per les seves creacions. O sigui, és música original creada per aquest ballet.
Després el segon és Piaf, evidentment dedicat a Edith Piaf.
Sí, que és un ballet més aviat masculí, pues que només hi ha homes.
Està bé.
O sigui que és un equilibri.
Hi ha un equilibri, ja ho veig, ja. Sí. Ja ho veig. I finalment hi ha el bolero, que no cal dir que és una de les peces més conegudes mundialment de Maurice Béjart. Quina sensació tens, Elisabet, quan després dels anys et poses a l'escenari i tornes a fer el bolero?
Bueno, cada espectacle és diferent, pues que és en directe, o sigui, depèn del lloc, del teatre, de l'energia del públic, de com estigui jo, però és sempre, no em canso mai, és sempre nou, diguem, és sempre una experiència nova. Un no es cansa mai de ballar aquestes coses.
I notes una cosa diferent de la primera vegada que ho vas fer-ho?
Sí, home, clar, a poc a poc et vas, no, vas coneixent l'obra més en profunditat i estàs més tranquil, més relaxat, doncs et pots deixar anar més, o sigui, clar, a poc l'experiència, no?
L'experiència també és una potent, també.
Exacte.
Molt bé, doncs, Elisabet Ros, he tingut molt de gust de poder parlar amb tu. Estic molt content de que estigueu aquí i demà, doncs, jo et veuré.
Molt bé, moltes gràcies.
Com tot el teatre, que ja saps que està absolutament ple.
Molt bé.
Gràcies, Elisabet Ros, i sort.
Vale, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Verdi, potent, sempre sonant com molt, molt contundent. Bé, hem parlat de dansa durant tot el programa, amb continguts diferents, però ja veieu que, en definitiva, estem parlant sempre d'un art que és el principi de totes les arts, perquè la primera cosa que van fer els humans va ser ballar, inclús sense música, o sigui, ballar, moure's. Anem a l'agenda del cap de setmana, que, com sempre, és molt llarga. I comencem per avui dijous, que a les 9 de la nit, al MUT, com sempre, hi haurà música, en aquest cas guitarra clàssica, amb Javi Luque i Pep Colomines. A la mateixa hora, o sigui, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Auditori, tenim una de les parts que es fan sobre el festival o la setmana de la dansa. En aquest cas, es fa tres danses curtes dintre de la cafeteria. Fins On, dansa contemporània amb Angie Mas, Movo, danses urbanes amb Kiko López, i Com fan mal els bons records, flamenco amb l'Ali Mateu. Demà divendres, a les 9, i el dissabte a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, com comentàvem fa un moment, amb una de les protagonistes, el ballet Béjart de Lausanne, en aquest cas, que torna a Sant Cugat, amb tres coreografies que, com hem comentat, són conegudes mundialment, sobretot l'última, aquest bolero, que està interpretat una, com ha comentat, per Elisabet Ros, la primera, el divendres, i per un ballarí com solista el dissabte. Els que vulguin veure l'assaig d'aquestes coreografies ho poden fer-ho amb aquest assaig obert que es fa el divendres a 6:15, amb una invitació que es queda a buscar a la guixeta del Teatre Auditori una hora abans. És a dir, que si és 6:45, a 4:45 podeu anar al Teatre Auditori i buscar aquesta invitació per poder passar. El diumenge, a 7:00 PM, al Teatre Auditori també, Otelo de Shakespeare, però, atenció, una versió trencadora i sembla una mica clownesca, a base de clown, de l'argentí Gabriel Chamé Buendía. Sembla que el text és exactament íntegre, a l'íntegre de Shakespeare, però, en canvi, el presenten només 4 actors, és a dir, 3 actors i una actriu, i, per tant, hi haurà aquí uns canvis. I, probablement, també físicament veurem coses una mica especials. Ja ho veurem. A la mateixa hora, vol dir a 7:00 PM, l'Aula Magna del Conservatori, Roger Murelló, violoncel, i Fuko Isil, piano. Un duet de música clàssica, música de cambra, distància curta, pot estar molt i molt bé. I a 9:00, a la cafeteria del Teatre Auditori, com cada diumenge a 9:00, jazz amb Nelsa Baró, piano solo. Escolteu, com sempre, de tot i molt. I ara us direm que el dilluns, dintre d'aquesta setmana de música, de dansa, també hi ha coses. En aquest cas, al Teatre Auditori hi ha aquesta peça, aquesta actuació de l'Escola Fusió amb un espectacle que es diu El Parc. I fins la setmana que ve. La setmana que ve parlarem de teatre i parlarem de teatre amb grups que vindran a fer teatre tot el mes de maig a la Floresta. Fins dijous vinent. Adeu. Adeu.